Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. La Guàrdia Civil sembla que ha confiscat avui de l'empresa Unipost notificacions per a les meses de l'1 d'octubre. Seria, si es confirma això, la primera vegada que es requisa material que no és propaganda. Un grup de manifestants asseguts davant de la seu de l'empresa privada de missatgeria han impedit, o ho han intentat, que la comitiva judicial entrés a les oficines. És una operació que s'ha desenvolupat des de primera hora del matí als centres que Unipost té a Barcelona i al Vallès, sobretot Barcelona, l'Hospitalet i Terrassa, per buscar material relacionat amb el referèndum. Encara en relació amb això, el vicepresident Oriol Junqueras ha donat per suspesa la intervenció de comptes de la Generalitat per part del Ministeri Espanyol d'Hisenda. Junqueras ha dit que, amb el recurs de la Generalitat, aquesta decisió del govern espanyol presa divendres queda en suspens. Fonts del Suprem, però, contradiuen Junqueras i, segons informava des d'aquest migdia Televisió de Catalunya, el procés de suspensió no és immediat, sinó que es podria allargar uns 10 dies perquè l'executiu de Carles Puigdemont no ha demanat el que s'anomena mesures cautelaríssimes. I un últim apunt relacionat amb el procés català. Tres personalitats polítiques italianes de diferents entorns ideològics expressen la seva preocupació pel trencament de Catalunya amb Espanya en un manifest on demanen una solució dialogada entre l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya a partir, diuen, de la raó política i el respecte a la llibertat d'expressió. Aquestes personalitats són l'expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, el socialista Vittorio Craxi, fill de l'exprimer ministre Bettino Craxi, i l'exalcalde de Turí per l'esquerra, Piero Fassino. I un nom propi de l'actualitat és el de Donald Trump, que ha parlat aquesta tarda davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides per dir que, si no hi ha més remei, destruirà totalment Corea del Nord. El president dels Estats Units ho ha afirmat en el seu primer discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU. I acabem dient que el papa Francesc, ha nomenat avui Sebastià Taltabull nou bisbe de Mallorca, deixarà la diòcesi de Barcelona després de 8 anys i mig de ministeri episcopal. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 24 de setembre a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 11:15 del matí en directe a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Cap paraula no es mor, que no en floreixi una altra al seu costat. Maria Àngels Anglada, al jardí de Nausica, a Arrieta, 1996.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Amb l'inici del curs tornen els horaris, les rutines, la vida frenètica i aquella sensació que no arribem a tot. Tots enyorem moments més reflexius per poder deixar de pensar en les coses que cal fer i centrar-nos en el que cal ser. Temps de reflexió, de converses amb més profunditat, on poder parlar del sentit de la vida i fer balanç sobre com estem aprofitant la vida que tenim. Per això avui a Ràdio Estel volem dedicar aquesta hora a endinsar-nos en un dels temes que més interrogants ens suposen, trobar sentit a la vida que vivim i aconseguir ser feliços. Perquè una vida sense sentit ni orientació pot ser la causa de situacions d'angoixa, ansietat o estrès, o com diu en Francesc Torralba, acabem curant els fàrmacs del mal de l'ànima. El sentit de la vida és una qüestió filosòfica sobre l'objectiu i el significat de la nostra existència. Aquest concepte s'expressa a través de preguntes del tipus per què estem aquí, què és la vida, quin significat té tot això. Les respostes s'han anat donant al llarg de la història gràcies a filòsofs, científics i teòlegs que han donat diferents punts de vista. Hi ha moments especialment intensos que ens fan valorar la vida amb més força que mai, l'arribada d'un fill o bé la mort d'algú molt proper. Moments de felicitat i plenitud absoluta que contrasten amb moments molt dolorosos als que no trobem cap sentit, perquè el patiment encara és un dels interrogants que més vegades queda sense resposta. I en un programa dedicat al sentit de la vida, també és important parlar de la fe i de l'existència de Déu. Aprofundirem en les raons i les veritats de la fe, per tal que els creients tinguin clares moltes respostes sobre els seus principis i creences, perquè la fe i la raó no estan renyides, sinó que són del tot compatibles. Avui al Paraules d'Amor parlarem de com cercar la brúixola que ens ajudi a orientar-nos a la vida i no ha d'anar tant a la deriva. A Ràdio Estel, doncs, parlem del sentit de la vida. Comencem.
Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life,
programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs ja ho heu sentit, temps per la tertúlia. Hem sentit aquest tema que es diu Life, vida, i precisament avui parlem d'això, del sentit de la vida. Sembla un tema difícil, d'aquests que costa de trobar moments per parlar-ne, de tot això del sentit de la vida, i per això nosaltres estem encantats que avui aquí a Ràdio Estel puguem dedicar 40 minuts de tertúlia a parlar una miqueta de com trobar sentit i deixar de patir a vegades quan no trobem una mica de raons a la nostra existència. Jo us he de dir ara que és un tema que m'encanta, potser perquè aquesta setmana em faré 40 i comences a pensar una mica si ho estàs aprofitant bé, tot això de la vida. Val? O sigui que ells també, que són experts en orientació familiar, que són tertulians, que són orientadors familiars de l'associació FERT, també ens donaran algunes claus per veure si aquesta vida que tenim, que en tenim una, l'estem aprofitant al màxim i li trobem el sentit. Tenim amb nosaltres, us els presento. Tenim a la Maria Dolors Viaina. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim en Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també tenim a l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Us ho deia, orientadors familiars del FERT, acostumats també a tertúlies radiofòniques habituals del nostre programa, del Paraules d'Amor, i estem encantats que estiguin aquí per parlar d'aquest tema que d'entrada sembla complicat, perquè a vegades ens costa trobar moments per parlar del sentit de la vida i a vegades, quan veiem que la nostra vida no acaba de tenir sentit, ens venim una mica baix. És així? Ens pot generar una mica d'angoixa, d'ansietat, el fet de no trobar-li el sentit que potser li hauríem de trobar? Qui s'anima? És difícil,
El que passa que... això no és un tema d'ara, eh? Vull dir que això és de...
S'ha reflexionat tota la vida, no?
Qualsevol època de la història
està present. Qualsevol època s'ho han plantejat, no? Quin sentit té tot això?
El que passa que de vegades, moltes vegades, fugim. Jo no dic que fugim. Jo intento no fugir, eh? Però molta gent el que fa és, doncs amagar-se. Vull dir que diu, jo estic vivint i ara, com que no sé més, i una mica escudar-se, vull dir, és com no fugir cap endavant, no? Com dient, mira, doncs...
Una mica al pensar,
és
no?
Que
tiro,
hi ha,
tiro, tiro, no?
I a més, escolta, la vida és molt llarga i la vida és molt llarga i... aquesta és una frase que se m'ha ocorregut en aquest moment, però segurament tothom li troba una excusa, no? El que sí que val la pena és donar-se compte de que després a la vida... dia a dia, doncs això comporta molta infelicitat. Perquè, clar, un compensa una mica, i quan té contratemps, quan les coses no van ben donades, de vegades un pensa, no? I perquè realment, per poc que pensi un, doncs si fa quatre preguntes, o una pregunta, jo per què estic aquí, doncs realment no té una resposta immediata. No és allò de dir, això ja se sap, vaig llegir un llibre que parlava que la ciència... aquí la ciència no té res a dir amb això, I, etcètera. Vull dir que la gent, davant d'aquesta realitat, doncs això fins i tot porta a infelicitat, com deies tu, li provoca estrès, no se'n surt, No sé com ho veieu vosaltres.
És una mica aquest caminar que dius, no?
Caminar, sense
cap on vaig, no? M'esgoto sense saber cap a on em porten aquestes passes.
Jo penso que quan notem aquestes, jo diria, senyals d'alerta, que serien aquesta tristesa que parlava l'Aureli, desmotivació, aquesta ansietat, que estem més irritables, un afany compulsiu, que es veu molt, de posseir coses, és quan ens hem de... prendre seriosament aquestes senyals d'alerta per tornar a reorientar una mica els nostres principis i els nostres ideals, potser els que vam tenir quan érem joves, no? I amb aquest esperit jove, que moltes vegades les persones grans tenen molt més que els joves, no? Parlo amb aquest sentit de joventut, amb el sentit extens, de joventut, i aquestes motivacions i les nostres escales de valors. Perquè, com deia l'Aureli, situacions a la vida on hi ha patiment sempre les trobarem. I no les busquem, però ens les trobem. Uh-huh. I front a aquest patiment, alguna solució, algun sentit té que tenir tot això, no? I el sentit és el que cada un de nosaltres li hem de dar. Amb això jo pensava en un autor que es diu Viktor Frankl, que és un autor que va crear l'escola de la logoteràpia. Aquesta persona va estar en un camp d'extermini.
De concentració,
sí. D'extermini, sí. I ell sempre parlava que nosaltres, la situació externa, potser no la podem triar, però el que sí som lliures i sempre podem triar és la nostra actitud. I amb això em refereixo a una cosa molt concreta. Una filla meva, l'Anna, va anar a operar, estava a l'hospital i va estar bastant de temps. I jo recordo que agafava el cotxe, me n'anava corrents cap a casa a atendre els altres fills, tornava... I un dia, per alguna cosa, el cotxe el necessitava el marit, no es van poder combinar, i vaig anar caminant. I quan vaig sortir de l'hospital, el sol em donava el clatell. I donava un bo aquell sol del dematí al clatell, després d'haver estat tot el dia i tota la nit en aquella habitació de l'hotel, pues per a mi, aquell fet de l'hospital... Pues per a mi allò va ser molt significatiu. I tenia un sentit, aquell sol i aquell escalfor, en aquell dia. I era una cosa petita. I amb això salto una altra tombarella, pues, com aquell llibre diu, el primer got de cervesa, no? Saber gaudir de les coses que ens va presentant la vida i saber-les gaudir amb naturalitat i no buscant coses complicades, sinó en el dia a dia, en la nostra família, en la nostra feina.
Uh-huh. Gaudir de les coses petites.
Un llibre molt conegut, que jo l'he llegit en castellà, eh? L'hombre sí, en busca de sentido.
Sí, uh-huh. Aquest és de Risto Estrany.
Està molt bé, molt aquí.
A mi ja sabeu que jo sempre sóc una mica a la contra, deixeu-me que baixi una mica
no
el llistó.
No gaudeixes de les coses petites.
Ara parles del Barça?
No, però deixeu-me que baixi el llistó, perquè clar, esteu en una profunditat. Clar, jo us diria que aviam, toquem de peus a terra, eh? Per desgràcia, un altíssim percentatge de la joventut d'avui no arriba ni a plantejar-s'ho, això, eh?
El sentit de la vida?
Perquè l'hedonisme, el carpe diem, el culte al cuerpo, no els hi dona la vida per plantejar-se què faig jo aquí. És tot, la cultura del tot val. Llavors, clar, per desgràcia, té que passar algun aconteixement, algun cop que diguis, fasca, no? Ostres, jo estic aquí. Què passa? Què faig?
Creus que és necessari que hi hagi una bona bufetada
ho dic perquè, clar, dintre de l'orientació familiar que nosaltres maleguem, aviam, jo els hi diria als pares, nois, no permetem que els nostres fills entrin en aquesta cultura del tot val, el tal, sinó que ja des de petits inculquem, eduquem, ensenyem el camí de donar sentit profund i intens a les coses, perquè és que si no es perdran uns anys importants i després costarà més que ho entenguin, perquè llavors sí que ho entenen amb un cop, però si no, no.
I els adults ho entenem, vols dir, tot això? Home... O sigui, els adolescents entenc que costi més, no? És aquesta cultura ràpida del tot val i vull divertir-me... Però els adults creus que realment també aprofundim en el sentit de la vida?
Jo crec que per desgràcia molts no. Però clar, és que aquí aniríem amb més profunditat, diríem, no? Però, per exemple, perquè aquí hi ha un fet existencial important, que és l'existència de Déu, que suposo que en parlarem abastament. Sí. Doncs clar, aviam, la fe és un do. Vale? Llavors hi ha gent que la té i la gent que no la té. Uh-huh. I no és millor persona un que un altre, tots són. Però clar, una persona, per exemple, una té una persona que no sigui creient, com es veu, quina necessitat té de vida, que és un mamífer més experimentat que un altre, perquè és un animal només, perquè no té cos i ànima, només té cos, perquè clar, com que no creu en tot l'altre, llavors, clar, a quina banda em col·loco? Mm-hmm. No sé si
sí, que els creients tenen una mica més fàcil a l'hora d'encaminar-se cap al sentit de la vida.
No, home, tenen una profunditat diferent, una perquè
profunditat
clar...
Diferent. Ah,
tenen un sentit profund. Ah. Jo el que volia dir és que...
L'Aureli es prepara, perquè no, aquest tema li encanta.
És que el creient... I és que el que volia dir...
Se li ha passat amb safata,
eh?
No. Matitzar, només.
Que el tema del creient, el tema de Déu, quan fas un acte de fe amb Déu, hi ha molta gent que diu, home, és que has de fer un acte de fe. I a la religió, per exemple, catòlica, la nostra... hi ha molts misteris i moltes coses que has de clucar al cap i que no entens. Pues realment és així, no? Però també penseu una cosa. Penseu que existeix un... Quan parlem de la casualitat com una font creadora, la casualitat, l'atzar, no? Pues imagineu-se, no sé, una bestiesa, no? Que tinguis a terra un paper de pintar, que tinguis uns pots de pintura i que per casualitat tropessis amb un i que per casualitat aquesta pintura vagi rebotant un bot amb un altre i que per casualitat sobre aquell paper s'estampi la Mona Lisa del Leonardo da Vinci. És una cosa pensable. O sigui, dintre... Bueno,
una carambola magistral.
Sí, però és que quan pensem en la creació i quan ens ho expliquen, és així. Totes les cadenes d'ADN, quan és la formació que ens expliquen de les milionèsimes de casualitats, de que es dongui, comptant amb un temps que tinguessis infinit per tot allò, és així? És perquè veiem que, d'alguna manera, fem un acte de fe molt gros quan creiem que tot això esdevé per casualitat.
Mm-hmm.
tu has rigut i has pensat, què està dient ara?
Clar,
que
això, ho veus això, molt és, exagerat,
ho
no?
Ho veus molt exagerat, doncs tant és exagerat de pensar que tota la creació, per casualitat, s'ha anat recombinant i s'ha anat creant la matèria que es necessitava amb la combinació i amb el temps. Uh-huh. Per... S'ha de fer un acte de fe supergran.
Molt gran.
Per això. Llavors, si realment he de fer un acte de fe, perdoneu-me, eh? Ara sí que vaig a dir una mica de bestiesa. Més m'estimo un acte de fe amb un pare creador que en un mico precreador.
Aviam, deixa'm fer una mica de cullerada.
Sí.
Sí, sí, no, amb el sentit de dir que, aviam, a mi em fa molta gràcia quan la gent explica, jo respecto tot, però allò que no, és que xoquen dos meteoritos i pum, i surt tot, no? I clar, jo agafo aquesta persona i li dic, escolta, mira el cos humà, no? Per dintre, el funcionament del cos humà, tota la... Ves-te'n al dalt d'un cim i mira la naturalesa, un paisatge, la... Aviam, com és possible que tot això...
Existeixi,
amb tots els aspectes,
no?
A tothom, eh? Però que tot això s'hagi creat de que dos pedretes toquen o que el Big Ben o que no sé quina bestiesa, m'entens? Aviam. Sí, clar, llavors et diuen, no, clar, és que tu no pots demostrar empíricament l'existència de Déu.
Això és la primera crítica,
no? Tu tampoc pots demostrar que no existeix. Uh-huh. En canvi, sí que pots fer un dogma de fe i creure.
Uh-huh. Bueno, a veure, jo volia fer matisos perquè potser t'estan massa lluny, eh? No, primera qüestió, vull dir que la ciència no té res a veure, perquè la ciència l'únic que fa és dir com són les coses. I allò són faves comptades. Allò que es pot demostrar és ciència, i el que no es pot demostrar no és ciència. La ciència no pot demostrar l'existència de Déu perquè Déu és inabastable. Per tant, no es pot. O sigui, ja d'entrada, per definició, no es pot. No es pot.
Perquè Déu és inabastable, no?
És inabastable. És una magnitud. És creador de l'invisible i de l'invisible. Però la ciència no pot... Tu no vols creure, no vols creure. Primera. Segona, com deia molt bé la Maria Dolors, és un do. I quan un té el do de la fe, que el té, aleshores té una capacitat per veure el don d'enteniment, et fa veure les coses de forma tan diferent, perdoneu que ho digui, tan diferent que és diferent.
Uh-huh.
Si estudies, si profunditzes i tal. Però jo dic perquè tot això que has dit a última hora, dius que si tu el vinc, doncs a mi em sembla que està bé el vinc, o un altre, a mi em sembla que... Vull dir, que m'és igual la forma, que m'és igual. Perquè a l'última hora el que estic dient és que la ciència és ciència i, per tant, el que demostra és veritat, si ho demostra. I si no ho demostra, no hi és. Per tant, a mi no em preocupa, perquè Déu és la veritat i, per tant, la ciència no pot estar mai barallada amb la veritat. Per tant, jo dic que m'és igual la teoria, la que sigui...
És compatible, vaja.
La que sigui m'és igual, si és que aquest no és el meu problema, no? Una qüestió. I després una altra qüestió que a mi em sembla que d'alguna manera, quan parlaves tu de l'orientació familiar, és dir que, a veure, amb l'educació, ara ja me'n vaig a l'orientació familiar i després vaig al sentit de la vida, no? És bo tot el que sigui l'educació dels sentiments, que simplificant, perquè avui no toca parlar dels sentiments...
Mm-hmm. Sempre fem algun programa,
però,
també.
Però vull dir, en el fons, educar els sentiments vol dir educar a la persona de tal manera que un infant, que un nen, que un jove, es trobi a gust fent el bé, cercant la veritat, fent les coses ben fetes, allò que cal fer, sent lleial, etcètera. Ara ja puc profundir. Aleshores, està tan prop de la veritat fer les coses ben fetes... Que una família que ensenyi a fer les coses ben fetes, a ser sincer, a cercar la veritat, això és mentida. I per què no? Perquè és mentida, això és mentida. No es pot dir mentides. Dos i dos són quatre, no són tres i mig. Vull dir. I si una persona cerca el bé, com que tothom té consciència, tothom, doncs format amb aquest estil, és molt fàcil, fins i tot, que arribi a trobar Déu. Fins i tot. Tot, que ara estem parlant del sentit de la vida, però que li dongui sentit ja el cercar la veritat, que és una cosa que és bona. El fer les coses és una cosa que és bona. El treballar bé és una cosa que és bona. Això ja per si mateix ja té un sentit molt atractiu, que molt probablement, per aquest camí, és dir, jo penso, que les virtuts humanes són la millor base per poder adquirir les virtuts sobrenaturals, si és que algun dia arriba, doncs, a la fe. Que la fe és un do, i per tant... probablement, amb aquell do, veurà clares coses que probablement... segurament, que és impossible que veig sense el do de la fe. Uh-huh. Bueno, vull dir, per matitzar en el sentit de que els que no tenen aquestes possibilitats, que formin els seus fills amb la veritat, amb el bé, amb el servei, per exemple, amb la solidaritat, totes aquestes coses que tothom accepta, i diu, tant de bo que el món fos solidari, tant de bo que la gent digués la veritat, tant de bo... Pues mira, aquest és el camí.
No?
I un cristià, a més, sap que Déu és la veritat, que estima la veritat, i vol, bueno, pues mira, això pràcticament doncs s'aproximen molt, si no dic que es topen.
Per tant, si jo tinc, ara tornem al pla orientació familiar, tinc un nen petit que em diu, per exemple, per què existeixo jo? Resposta, per fer el bé.
Sí. Vale, aquesta
podria
és una resposta.
Una,
el que
no?
passa que si ets creient, no cal que simplifiquis, que compliquis la vida. Dic, no, perquè Déu m'ha... A veure, arriba un moment que no ens hem de complicar la vida. Si un té fe, desitja el millor pels seus fills. Mm-hmm. Per tant, no d'estar esperant, dir, bueno, quan sigui gran ja l'acabaré de dir que tinc fe. No, no, ja has de partir de la base que tens fe. I com, doncs, dius, perquè no estàs... Perquè dius la veritat. Perquè és la veritat. Però si més no, per algun odient que digui, oh, la veritat, serà per ella. Bueno, doncs clar. Val, per ella. Val. Però estàs dient allò, i de la mateixa manera que un fill li dones el millor aliment, la millor formació, la millor, doncs li dones el que tens, el millor que tens, li dones la nostra. Per tant, no està malament que li diguis que és perquè Déu t'ho ha donat. I alhora que
perquè
està bé...
Perquè existeixo, perquè Déu
sí,
vol.
Però que,
no?
El que volia dir, que jo el que volia fer el matís de dir que cercant el bé, cercant la veritat, cercant allò que és saludable...
Aquest doncs, camí ja trobarà.
Doncs és un camí tan proper, que topes amb Déu. Per poc que tinguis una mica de sensibilitat a la consciència ben afinada. Que una persona que estima la veritat té la consciència molt afinada. Més que aquell que passa, no?
Déu-n'hi-do, eh? Tot això sí ho hem d'explicar.
Bueno, tot això... El que passa que quan un ho viu... no ho explica amb una paraula un dia.
No, fa una sessió,
perquè,
no?
No,
es va
no,
veient, es va veient.
No, és més... La seva vida ja transmet. És més, a mi m'agrada més parlar de transmissió de la fe que explicació de la fe. Transmissió vol dir que tu transmets la fe doncs, amb un somriure. Transmets la fe amb la seguretat que dius les coses. Transmet la fe, no, vas transmetent i arriba un moment que només falta afegir alguna... Mira, per cert, això t'ho explico.
Això és molt important, perquè és el que moltes vegades també hem dit, de que el que no pots fer amb un nano és dir-li, mira, el dissabte a les 5 de la tarda seu aquí que anem a parlar, no? Del sentit de la vida o del que sigui. No, no. És un dia a dia, sí. Doncs, efectivament. Això és que no cal explicar-ho perquè es viu amb algunes famílies. Llavors, el nano ho veu, el nano ho s'empapa cada dia d'allò. Llavors, ja que a mesura que creixi li es profunditzes en algunes coses, però vull dir, s'ha de viure, perquè és que si no es viu no es pot transmetre.
S'ha de viure dia a dia i així és aquest coneixement, el sentit de la vida el tenen més clar que no pas una sessió teòrica un dia puntual.
Jo us volia compartir... una cosa parlant en aquest tema de l'educació dels fills, que han fet un grup de joves aquest estiu, entre ells una filla meva, que han anat de voluntariat a Filipines. Podien anar a Mallorca o a Eivissa a celebrar el seu final de curs, però han decidit pagar i anar-se'n a malviure a Filipines. Uh-huh. Han malviscut perquè els hi ha faltat de tot, des de l'aigua fins al lloc. S'havien anat a comprar... unes xarxes que es posen pels que els mosquits no et piquin. I se les compraven de 2 metres, de 3 metres. I ens va enviar una foto per guas i era una màfaga a terra i ni mosquitera ni res. Vull dir que els hi ha faltat de tot. Però quan les sents parlar aquests joves, que han tornat, la millor experiència de la seva vida. Pam! La millor experiència de la seva vida! Sense mòbil, sense el teu llit, sense res material. L'únic que han tingut és molta estimació. Han estimat molt amb una colla de nanos i d'ancians, que són els que han anat a cuidar, i han jugat amb els nanos. Pues veure aquell somriure d'aquells nanos, que tampoc tenen res, i diu, somriuen molt més que els d'aquí. Aquells nens tot el dia estan somrient. Aquests nens els hi servien el menjar. I el primer que feien era omplir la carmanyola per portar-la a casa, en comptes de prendre-s'ho ells. La meva filla, quan ha tornat, ha dit això, allà era la felicitat. Això era la felicitat.
Poder,
i a mi, realment...
Poder donar-ho, no? Poder donar-ho als altres.
Poder donar als altres, estimar, sortir d'un mateix. Això és la felicitat.
I, per tant, ho tornem una mica al mateix. Situacions extremes de patiment doncs, és les que et fan encaminar cap al sentit de la vida,
són
no?
Són les tasques que ell deia a vegades. Que a vegades vivim com en un món happy, que... no la desitgem, la zasca, però a vegades aquesta zasca que ens ve ens torna a la realitat i potser ens fa una mica més humans i menys prepotents.
Amb aquest perquè... exemple de que el material no ha estat gens important...
Potser estàs carregat de pasta, però tens un fill amb càncer. I a veure què fas, perquè aquell nano no està malalt i per més diners que tinguis i cotxes i cases, aquell nen continua estant malalt. Llavors aquesta zasca et torna més misericordiós. Ja no et mires a la gent per damunt de l'ombro. Ja entens i d'alguna manera t'atensa molt a l'altre.
I amb això que estaves dient, cal veure, per centrar una mica el tema en el sentit de la vida, no? Com de vegades la gent ens podem enganyar. Doncs, pensant de que, bueno, si ara jo tinc, si em tocarés la loteria, home, si tingués una parella que no sé què, si tingués una feina molt bona, si tingués més salut... I, i el, bueno, és com la gent gran quan diu, si no fos per... si no fos per... No? Bueno, si, què vol dir? Si tingués, si tingués... I resulta que quan ho tens, o la gent que ho té, pues, pues hi ha gent que suïcida. Perquè
tenim-ho tot, eh?
Tenim-ho tot. I dius, bueno, a veure, països rics, països que també, dius, home, índex de suïcidis, home, sembla ser que hi ha més que no d'altres que són més pobres. Mm-hmm. Per tant, alguna cosa falla. Què vol dir? Que el que estem tractant avui no és un tema així marginal, com dient, bueno, això és que de tant en tant hi ha gent que li dona per això. No, és que la gent necessita donar un sentit a la seva vida. Veus això que estava dient la Maria Dolors? Bueno, pues, segurament aquestes noies, aquestes noies, ja... ja portaven un sentit cristià de la vida, segurament, la majoria. Però, de tota manera, van aprofundir i van dir, ostres, val la pena donar-se als altres. Eh? Val la pena doncs, fer coses ben fetes, val la pena. Van donar, acabar de rematar i donar sentit ple a la vida. Dic jo. Per tant, que no és un tema qualsevol. Uh-huh. No és un tema qualsevol, és un tema que
ens angoixa a tots.
Que a tothom li afecta.
I és veritat que allò material...
Ni pobres, ni rics, ni malalts. El malalt vol salut, però la tia ja tens la salut. Bueno, sí, però és que...
Jo un dia parlava amb un expert d'aquests sobre aquest tema precisament, sobre això, el fet de dir que quan més tens, més vols, quan més vols, més lluit.
I no acabes tampoc d'estar...
I em va dir una frase que a mi em va impactar molt, que em va dir, mira, hi ha gent que és tan pobra que només té molts diners.
Aquesta frase és veritat que l'hem dit alguna vegada, no?
És allò que dius, tens molts diners, però escolta, no tens...
Però també hi ha gent que tampoc té molts diners i potser sí que té família i té salut i té una feina que més o menys li agrada i tot i així està angoixat. Com podem ajudar, no? De dir, no, és que tot això de la vida jo no li acabo de trobar sentit.
Jo penso això que hem dit abans, Magda, de replantejar-se. Com que això són com a moments que gràcies a Déu et posa la vida per parar-te un moment i donar-te en compte com les senyals de tràfic que et fan reconduir el... que t'has equivocat de camí, que t'estàs desviant. Llavors són com moments que la vida ens permet pues, parar un moment i de dir, a veure, reubicar tot això, a veure, cap on vaig? On està tot allò que pensava quan era jove, que volia ajudar els altres, donar la vida, fer aquesta feina... M'ho he deixat pel camí. En quin moment?
En quin moment ho he deixat perdre,
exacte,
no?
Exacte, ho vaig perdre, a nivell personal. Després, a nivell de matrimoni, que moltes vegades... teníem la idea de que volíem uns fills i per fer millors persones i tot el dia els hi parlem de coses materials i tot el dia a l'hora d'escollir carreres només els hi diem pels diners, tal, no mirem ni per lo que valen, ni per lo que poden ser bons, ni els hi parlem de com poden ells donar a la societat, quines coses bones tenen per donar, en absolut, no? Doncs aquests punts, jo penso que són punts que un té un moment per parar. I parar vol dir... parar. I fer silenci, eh? Fer silenci. Parar màquines, màquines tot el que... I fer una estona de silenci. I amb el silenci un pot retrobar-se amb el seu jo intern, i els catòlics n'hi diem consciència, i començar a veure quina sèrie de coses es van perdre i per què s'haguessin pogut perdre i com es poden
recuperar una mica, no?
Perquè els catòlics som gent optimista que sempre pensem que menys l'última paraula que la té la mort té la definitiva i ens dona l'oportunitat del cel, tot té una segona oportunitat.
Uh-huh. De vegades potser el que costa és parlar-ne, no? Has dit, això ho hem de parlar, ho hem de replantejar, però en una societat on la felicitat extrema ens inunda, xarxes socials, tothom ven allò bo, aturar-se i dir, ostres, doncs jo no estic tan feliç, jo no li acabo de trobar sentit. No? Al final, quan algú et pregunta com estàs, bé. Sempre dius bé sense acabar d'aprofundir, de dir, ostres, jo d'això em vull parlar...
Fent aquest silenci,
i no
Magda.
Sé amb qui parlar
després,
de tot això a vegades.
I després, amb qui parlar també a anar... Amb bons amics, no anar un sol. Aquests bons amics també cuidar-los. Els grups parroquials, també hi ha molts grups que ens ajuden, grups de fe, no? I aquests grups ens poden ajudar a fer aquestes preguntes i a fer un itinerari per anar donant resposta a aquestes preguntes que ens havíem fet quan érem joves i que hem deixat
sense una resposta, mica... Una mica l'aire,
sense,
no?
O que hem deixat que es vagin...
Difonent, per, sí.
Exacte, difuminant.
I aquí es repeteix una miqueta el que moltes altres vegades diem per altres temes, de que amb educació mai és tard, sempre és millor previndre, però mai és tard, sempre estàs a temps. Doncs mai és tard, sempre estàs a temps de parar, sentar-te, i la primera conversa tindre amb la teva consciència i després, doncs això, buscar tot això que deia la...
Segurament molta gent que ens escolta ara potser sí que pensarà, ostres, és veritat que jo fa temps que no m'aturo i em plantejo si la vida que tinc, aquest regal d'uns quants anys que mai sabem quins seran, l'estic aprofitant del tot.
No, i d'això, lligant amb el que estàveu dient, no? El que sí que cal és primer estar convençuts. Si un no està convençut, aleshores no ho transmet. Però una vegada un està convençut, ho ha de dir. Perquè, a més, amb la veu molt alta, és la gran solució. Per exemple, la setmana anterior vam parlar de la família aquí. Uh-huh. Ara no tornaré a repetir el programa. Però sí que jo, almenys, ho vaig oferir aquesta idea. Dir, no hi ha... És la solució, la família. És la solució. La millor forma d'educar els fills és la família. És el millor. És el millor. I no hi ha res que realment diguis quina llàstima, aquest país té un problema, que hi ha moltes famílies que no es divorcien, que estan unides, no, tant de bo... Que... O sigui, és la gran solució. De la mateixa manera que parlàvem d'això, que fent qualsevol tema i els principis, els valors d'inspiració cristiana són la solució del món. La política, hi ha moltes formes de fer les coses ben fetes. La política és la forma pràctica d'aplicar uns principis. Però hi ha moltes maneres, moltes vol dir moltíssimes formes de fer les coses bé, però de fer-les bé. Ara, els valors d'inspiració cristiana, que són compatibles amb moltes formes, no totes les formes, però moltes, són valors que ningú pot discutir. Que el món sigui solidari, ningú pot discutir que és el millor. Que el món sigui just i que no robi, ningú pot discutir que la fidelitat, no? Que la fidelitat és millor que el contrari. I ningú, és que en qualsevol tema que toquis, tenim la solució. I l'alegria la trobaran amb les persones que realment, si arriben a la fe, que acceptin que fins i tot amb les contrarietats un pot trobar sentit que allò té un valor o ara o després, perquè això sí que és veritat, això només les persones de fe ho poden entendre.
Això de que després,
només les persones que tenen fe saben que això té una... Però bueno, si més no, els principis són bons. Per això vull dir una mica el que estaves dient tu, que, home, ho diem o no ho diem, és que no es parla. És que normalment veiem molts catòlics que callen, i van callant, i callen, i aleshores arriba un moment que, clar, com que només se sent l'altra veu, doncs es veu que el que està de moda és l'altra veu. Bueno, doncs no. Doncs de tant en tant s'ha dit, no, mira, jo a mi va molt bé això. Jo, doncs mira, la meva filla ha anat a Filipines, i per exemple, jo, i ho expliques, i tal, escolta, tinc un fill que està encantat, perquè està en una ONG, i està ajudant amb uns nens, i no sé què, és feliç. Tinc un altre que tinc un problema, tu. Ah. Tinc un problema perquè aquesta, no sé si està en droga, però l'home... Va, què vull dir? Que hem de transmetre aquesta seguretat de que la solució passa per aquí, de donar un sentit cristià. Una altra cosa és que la gent farà el que vulgui.
Però el sentit cristià sí que ens ajuda a encaminar-nos, no? Uh-huh. Aquest camí que dèiem que és pedregós a vegades, doncs podem trobar-li una mica més de sentit.
Parlàvem d'això, d'agafar l'hàbit, el bon costum, l'hàbit, en 21 dies es aconsegueix, d'aturar-nos, de pensar, no? Una bona idea seria 10 minuts, una bona recepta, 10 minuts al dia, una hora a la setmana i un dia al mes, no? Aquell moment on jo m'aturo, primer amb mi mateix i després amb el meu marit, i llavors parlem si tota aquella sèrie de coses tan personals com a nivell de matrimoni, els nostres valors, la nostra vida, van en coherència, en consonància, i reorientar. I després, els mastegots que deia el nostre company, no? Pues aprofitar quan això que deia el Josep Maria, quan ens atura la vida, no? Un funeral... Tardora, tothom hi anem, un dalt de baix professional. Llavors, aprofitar aquests moments, que també arriben, i són molt colpidors, per veure quin sentit nosaltres donem amb això. Jo us voldria compartir l'experiència d'un cunyat meu que es va morir amb 40 anys de càncer. I aquest cunyat era un home que havia rebut la fe cristiana, havia estat batejat, però no acabava de viure com a catòlic, no? Creiem Déu, sí, però no... Diríem, ara un catòlic no practicant, val? Uh-huh. Llavors, quan va començar a estar malalt, es va preguntar tot el sentit d'aquella malaltia, clar, i aquella agonia, i d'anar allargant...
I del patiment
uh-huh. i tot. A mesura que ell feia aquest camí, va fer un camí de fe cap a Déu, no? I ell estava moribund, i el meu marit no arribava a casa. Jo vaig pensar, ja està... Ha passat que el Joel s'ha mort. I quan va arribar el meu marit de molt bon rotllo, molt content, i jo vaig pensar, uf, d'on ve,
no
si venia de casa.
Ara.
I diu, no, és que estava a casa amb el meu germà, que el seu germà ja no parlava, diu, i s'estava tan bé, hi havia bon rotllo, hi havia pau. Val? Què vol dir això? Que a vegades una cosa molt contradictòria, que és amb el dolor, amb el moment més, que diríem, més horrorós, aquella família estava unida, estava bé. Els germans estaven a gust a casa, amb un malalt que se'ls estava morint, un germà, amb la seva mare, amb el seu pare, doncs tots allà. Aquesta malaltia, quan ells la parlen, te poden dir que els hi va servir per unir-se, per estimar més el germà, per conèixer més el germà, per fer-li veure que l'estimava més el germà, per fer-li veure a la mare que no estava sola, que li feien costat. Realment aquesta malaltia va servir per molt.
Déu-n'hi-do aquest testimoni, eh? Molt colpidor i molt explícit de tot això del sentit de la vida. Ens ajuda
molt, molt
a entendre com podem acostar-nos tant a la fe com a la vida, no? A agafar-nos amb més força. Aureli, ja estem acabant...
Simplement. Sí. I que tot això és perfectament compatible en qualsevol aspecte de la vida. Vull dir, que tal com hem parlat ara, hem parlat ja de les contrarietats, del sofriment, tot això. No, doncs es pot gaudir... Ara el Josep Maria no parli del Barça. Es pot gaudir amb els gols del Barça. Es pot gaudir...
S'ha de gaudir. És que s'ha de gaudir.
Bueno, es pot gaudir de qualsevol... A veure, no, Josep Maria no toca futbol. Es pot gaudir d'un treball professional que t'il·lusiona. Es pot gaudir de l'amistat. Es pot gaudir de l'amor. Es pot gaudir de tot. I és perfectament compatible. I això, amb aquesta unitat de vida, això dona sentit a tot. Tot, també la mort.
Mm-hmm. És a dir, que gaudim d'aquest moment...
Ara ja ens parlaràs del Barça.
Home, aquest final és colpidor, eh?
Es pot gaudir, jo, per exemple, gaudeixo amb alegries, bueno, millor inici de temporada no sé quantes dècades. La temporada és molt llarga,
ho
ja.
Ho estàs gaudint, això, Josep Maria,
Aprofita. Amb un sentit profund.
Aprofita-ho.
Amb un sentit profund ho estic gaudint.
Molt bé. Doncs nosaltres posem el punt final aquí a la tertúlia i ara continuarem parlant del sentit de la vida a l'entrevista. Dir-vos que nosaltres sí que hem gaudit d'aquesta estona de ràdio, no? D'aquests 40 minuts parlant d'un tema que a vegades costa d'encarar, però que amb els nostres tertulians ha estat molt més fàcil i que esperem que a tots els que ens han escoltat avui aquí al Paraules d'Amor es plantegin doncs, una mica doncs, de fer aquesta pausa. I Maria Dolors ens deia que tampoc era tan difícil, eh? 10 minuts al dia, ens ha dit, una horeta a la setmana, un dia al mes... per aturar-nos i donar-li sentit a la vida que tenim, que la valorem i que la gaudim amb tots els nostres tertulians i amb tots vosaltres. Doncs us espero aquí la setmana que ve, el Paraules d'Amor. No em falteu, eh?
Fins
la setmana
gràcies.
Que ve. Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Escoltant un tema de la Gloria Gaynor que es diu I am what I am, que potser és una de les claus del sentit de la vida, centrar-nos en el ser, que no pas en tant el fer, per tal d'endinsar-nos en un camí més d'autenticitat. A Ràdio Estel avui hem estat parlant del sentit de la vida i ara continuarem en el moment de l'entrevista i parlarem amb Joan Enric Puig del Castillo. Ell és de Badalona, va estudiar periodisme, va treballar a l'agència EFE, al diari Expansión i a un grup editorial de revistes i després d'aquesta faceta periodística va treballar a l'organització empresarial i també d'informàtic. Des del 2010 exerceix com a sofròleg. Ara us explicarem una mica què és i, per tant, el sofròleg ens ajudarà una mica a endinsar-nos en el sentit de la vida i ajudar-nos quan no trobem aquest sentit. El tenim aquí a Ràdio Estel, Joan Enric Puig, bon vespre, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Avui parlàvem del sentit de la vida i com n'és de complicat a vegades trobar-li sentit. Vostè és sofròleg i d'entrada m'agradaria preguntar-li en què consisteix això de la sofrologia, perquè molts no en tenim ni idea.
Bé, reprenent una mica la meva vena periodística, tenim una notícia d'actualitat trista, que és que la setmana passada, el dia 11 de setembre, va morir el doctor Alfonso Caicedo, el fundador de la sofrologia. Bueno, va ser un professor brillant, metge, neuropsiquiatre, que va dedicar tota la seva vida a la investigació, a la docència, una persona amb uns valors meravellosos, fort, amb una gran intuïció, entusiasta, molt intel·ligent, que estimava moltíssim la seva família, la seva esposa Colette, els seus fills, els seus nets, i ens ha deixat a l'edat de 84 anys.
Sí, per tant, molt recent la notícia, que potser no en sabíem res del sofròleg i ara ens hem endinsat una mica més en la biografia d'Alfonso Caicedo.
Ha estat molt en la intimitat. Ell s'havia retirat ja de l'activitat pública, docent, i, bueno, potser ara tenim això, no? I podríem dir, i com va començar això de la sofrologia? Doncs ho va començar ell l'any 1960, és a dir, no són quatre dies. De fet, el 2010, al Col·legi de Metges de Barcelona, es va celebrar un homenatge a la seva persona per al cinquantenari de la creació de la sofrologia. I el 1960 ell estava a Madrid amb el professor López Ibor, un psiquiatre, penso, bastant conegut pel seu prestigi internacional, que era el cap de departament, i era molt jove, estava allà començant la seva carrera, i es va adonar de la relació que hi havia entre les malalties psiquiàtriques que estaven tractant de guarir els metges i les alteracions de la consciència. No referint-nos específicament a la consciència moral que podem ocupar-nos amb la religió, per exemple, sinó a la consciència en aquest sentit ampli d'adonar-nos de les coses que ens envolten, d'adonar-nos de nosaltres mateixos o d'adonar-nos de la nostra pròpia consciència, aquesta autoconsciència. No? I és evident, no?, que les malalties psiquiàtriques alteren la consciència i com, veient que la consciència era un element de l'ésser humà relacionat amb aquesta salut mental, ell va voler estudiar-la des d'un punt de vista científic dins de la medicina. I aquest va ser el projecte de la seva vida, estudiar la consciència humana amb perspectiva científica i mèdica. Clar, no era estudiar perquè sí. El seu objectiu era trobar eines, trobar recursos per guarir, trobar un mètode per guarir malalties mentals. Què es va trobar? Bueno, doncs després d'uns anys de recórrer tot el que hi havia a la ciència occidental i a qualsevol altre expert, podríem dir, de qualsevol cultura sobre la consciència humana, va desenvolupar un mètode, primer recull la informació, diguéssim, i comença aquesta ciència, després desenvolupa un mètode pràctic que comença, és curiós, perquè estem a prop d'on ell va començar l'any 66-67, a aplicar aquest mètode a l'Hospital Clínic de Barcelona. Es crea el Departament de Sofrologia i Medicina Psicosomàtica. La paraula sofrologia la inventa ell, l'any 60. Agafa tres paraules gregues, sos, fren, logos, estudi de la consciència sana o de la consciència en equilibri. I crea aquesta paraula, la ciència que ve darrere i el mètode pràctic d'aplicació. i comença a aplicar-se en l'àmbit de la psiquiatria, amb un resultat meravellós. És a dir, es veu malalties, doncs, tipus depressió, tipus ansietat, tipus fòbies, que amb la sofrologia es tracten molt bé. Però molt aviat va haver altres metges d'altres especialitats que van demanar també poder fer servir la sofrologia en l'àmbit de la medicina. Cardiòlegs que deien, escolti, mira, els meus pacients els dic que evitin els disgustos i em diuen que això com es fa.
Com es fa, clar.
O els meus pacients del cirurgià els dic, no vingui vostè tan nerviós al quiròfan que he de fer servir el doble d'anestèsia.
Sí.
O els odontòlegs, que en aquella època eren metges, és que hi ha pacients que no hi ha manera ni d'obrir-los la boca, no? Bé, aviat la sofrologia es fa servir no només en la psiquiatria, sinó en les altres especialitats mèdiques. I jo penso que era una cosa molt natural. Aviat també la van començar a fer servir els enfermers, infermeres, psicòlegs, fisioterapeutes, amb el vistiplau del doctor Caicedo. No és que diguem, jo d'estrany... No, no. Va dir, és que té molta lògica que els experts en cos, fisioterapeutes, els experts en ment, psicòlegs, tinguin aquestes eines per treballar en la seva professió. Després va venir un altre pas molt considerable. Any 92, Olimpiades de Barcelona. Un munt d'esportistes s'entrenen a fons i fan servir la sofrologia per millorar el seu entrenament. Recordem els marxadors, Marín, Llopart, Antonio Rebollo, que va encendre el pebeter...
Fama, sí.
Són esportistes que entrenaven i feien servir la sofrologia per fer millor els seus entrenaments. Clar, aleshores on diu, què és aleshores això de la sofrologia? Bueno, com a ciència no entrarem aquí, què és el que estudia de la consciència, però com a pràctica, el mètode d'aplicació és molt senzill, és un entrenament. I què podem entrenar? Bueno, doncs si jo sóc esportista i vull entrenar els músculs, repeteixo una sèrie de moviments i resulta que els meus músculs doncs agafen més força, més volum, més flexibilitat, i o puc entrenar la resistència cardiovascular. Bueno, doncs no només podem entrenar la musculatura i la resistència cardiovascular, també podem entrenar la memòria, podem entrenar la imaginació, l'optimisme, la intel·ligència emocional. És a dir, hi ha un munt de capacitats que nosaltres tenim, mentals, emocionals, corporals, que les podem entrenar si tenim un mètode d'entrenament. És a dir, a mi em posen un piano al davant i ja em poden donar anys. Que... Ara em posen un professor i un mètode i els 10 dits... Clar, 10 dits i un teclat. Però dius, home, això és impossible. Com combinar? Ah, però amb un mètode sí. Amb un mètode fins i tot és fàcil i divertit. No? Aleshores, el mètode de la sofrologia, que es diu relaxació dinàmica, sembla contradictori, oi? En què quedem? Ens relaxem o ens movem?
Ens movem, no? Això de dinàmic, la relaxació no pot ser, no? Pensem d'entrada.
Clar, d'entrada sembla contradictori, però si tu t'hi fixes amb els moviments d'un ballarí, d'una ballarina, d'un esportista, clar que hi ha tensions, clar que hi ha moviments, però hi ha molta relaxació. O d'un músic, un guitarrista, un pianista. Si no hi ha relaxació, els moviments no poden fer-se. Són tipus de moviments que no es poden arribar ni a fer. No? Clar, i dius, bueno, però escolta, jo no sóc esportista d'èlit, jo no sóc músic, a mi... de què em parles ara, no? Bueno, però tu condueixes? Sí, condueixo, encara condueixo... I què? Com condueixes? Uf, mira, ho passo fatal. Jo quan condueixo passo fatal, vaig molt agarrotat, voltant de volant. De fet, és que després d'una hora de conduir estic fet un nyap. És que jo sóc així, Això no... Aquestes són el tipus de coses que amb sofrologia podem entrenar. És a dir, jo puc conduir relaxat. Jo puc aprendre a estudiar o fer exàmens sense nervis, concentrat, amb la memòria fresca. I un diu, però amb el mateix principi amb el que fem totes les coses, repetició d'actes. Així entrenem l'esport, així entrenem les qualitats que tenim els éssers humans, repetició d'actes.
per equilibrar la nostra consciència, no? Per tenir una mica de consciència en equilibri i a partir d'aquí desenvolupar tasques de la vida que ens surtin d'una manera més òptima, sense tant patiment, sense tant angoix, sense tanta angoixa.
Clar. Si volem entrar en la consciència, hem de fer actes de consciència. Uh-huh. I què passa? Que habitualment funcionem ràpid, sense pensar, clar, automatismes, i automatismes no només corporals, no només ens aixuguem sempre amb la tovallola en la mateixa posició i sortim, no, també automatismes mentals, que ni ens adonem i sempre pensem les mateixes coses de la mateixa manera, li donem les mateixes voltes, no sabem què tenim en el cap, i vinc a donar-li voltes i voltes, i algunes coses doncs, són pensaments negatius, són que ens fan mal, que ens senten mal.
I cada vegada més, no? La societat tendim a aquests pensaments potser més negatius.
Sí, perquè estem dintre d'aquest automatisme, d'aquest estrès...
Aquest bucle que ens porta a pensar en negatiu, no?
Que és l'estrès. Aquest matí els hi explicava un grup de nanos adolescents. L'estrès és bo quan se sana la vida, però això són moments molt puntuals que ens ajuda a lluitar o fugir i salvem la vida. Fer servir l'estrès per un examen, fer servir l'estrès per conduir, no compensa. Mm-hmm. Ens estem matant mosques a canonades i, a més, ens estem fent malbé la salut, sobretot quan és un estrès crònic.
Continuat,
un estrès,
no?
que la nostra constitució física no està preparada per estar sempre alerta, lluitant o fugint. Necessitem aprendre també a descansar, a recuperar-nos, cosa que no normalment no sabem fer.
És una mica el que ens deien els nostres tertulians, no? Que a vegades necessitem aquest temps de parar, replantejar-nos una mica tot, descansar una mica, uh-huh, i a partir d'aquí sí que li trobarem més sentit a les coses que veiem més negatives, no? Potser la societat actual necessita més de la sofrologia ara que fa un temps. S'ha notat com un augment en aquest sentit, de que la gent recorre a intentar tranquil·litzar-se, doncs, equilibrant la seva consciència?
Sens dubte que a mesura que anem augmentant aquesta dinàmica d'estrès, cada vegada la necessitem més. És a dir, que les malalties que ens trobem, i malalties, algunes potser no és malaltia, però mira, tinc un mal d'esquena que em fa malaltar, que si el clatell, que si el coll, que si mal del cap, que si els genolls, i a vegades algunes d'aquestes coses són per tensió, per estrès, que si l'estómac, que si el sistema digestiu, que si el cor, que si...
De fet, el cos reacciona a aquest estrès acumulat,
no? L'estrès crònic produeix somatitzacions, uh-huh, negatives i, a la llarga, malalties. Aleshores, la sofrologia, per una banda, tenim aquesta línia, que és la sofrologia clínica, per guarir malalties. Aleshores, un va un metge sofròleg o un psicòleg sofròleg i diu, mira, si fas aquest exercici aquest i aquest, ja veuràs que això et millorarà i això. I després tenim la sofrologia social, que és la sofrologia que les persones no malaltes practiquen per estar en forma, com el que va al gimnàs. Tu pots anar al gimnàs per fer rehabilitació o pots anar al gimnàs simplement doncs, perquè et vols posar en forma. Uh-huh. Els exercicis són tan senzills com seure en una cadira amb roba normal, amb llum normal, amb so normal. Hi ha gent que ho practica a l'autobús o al tren perquè no...
Si no cal massa temps, no? I en qualsevol lloc...
10 minuts. 10 minuts, seus, tanques els ulls, et relaxes i prens consciència de les sensacions que tens en aquell moment en el cos. Dius, caram, tu, si estic accelerat, si estic neguitós, bueno, i això què? Ja... Bueno, i quan ja ho he fet diverses vegades, dius, no, doncs ara és el moment, anem a afluixar, anem a recuperar una respiració tranquil·la, diafragmàtica, pausada...
Amb aquestes instruccions gairebé tots ens hem quedat relaxats, eh? Però ja sent el convidat, en Joan Enric Puig, que estem amb la sintonia del final del programa, suposo que tenim ara en aquests moments els nostres oients molt relaxats, que estan pensant, és veritat, no? És el moment de parar, i ara que són les 9 del vespre, de fer una miqueta de descans abans de sopar i replantejar-nos tot això del sentit de la vida, i amb la sofrologia doncs, pot ser una bona manera de relaxar la ment i de trobar un equilibri de la consciència. Moltes gràcies per tota aquesta explicació, Joan Enric Puig.
Moltes gràcies, Magda.
Esperem retrobar-nos aquí a Ràdio Estel. doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Ja ho sabeu que nosaltres, els tertulians del FERT, ens trobarem al Paraules d'Amor del proper dimarts a partir de les 8 del vespre. No hi falteu.